El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
I avui, doncs, a la nostra galeria d'art particular i apta per a tots els públics, ens fa molta il·lusió, doncs, a descobrir-vos una nova exposició sota el títol Oficis oblidats a través del Bromoli, que es pot veure fins al 10 de març a la sala Cub d'Assaig de l'Acadèmia. I per això el que fem primer és saludar l'ànima d'aquesta secció. Gerard Torres Sant Martí, bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
Avui també, doncs, ens proposes descobrir una exposició que jo crec que no ens deixarà indiferents.
No, és una, diguem-ne, es podria parlar d'una exposició retrospectiva perquè sí. És d'un fotògraf ja d'una època ja d'un segle, no? Pertanyent a un altre temps, i que en el fons és un autodidacte que ens acosta, doncs, a aquest passat a partir d'una tècnica fotogràfica poc coneguda, per no dir pràcticament gens, suposo que la Blanca ens ho explicarà millor, però és la tècnica del Bromoli transportat. Jo no sóc de l'àmbit de la fotografia, però la veritat que em creava molt interès per la qualitat de la imatge, no?, que crea, i una cosa molt pictòrica.
Jo també desconeixia, doncs, aquesta tècnica que ara descobrirem, però m'ha semblat el resultat molt interessant, a veure, doncs, això, l'efecte, no?, que provoca, doncs, aquesta tècnica en aquestes imatges. Saludem a l'artista també, a la Blanca Cubells, que és a sabadellenca, també perquè ens expliqui aquesta proposta i sobretot, doncs, els secrets d'aquesta tècnica. Bon dia, Blanca.
Bon dia, Raquel.
A veure, que tenim moltes ganes de descobrir. Primer, explica'ns una mica d'on sorgeix aquesta exposició, aquesta mostra.
Sí, al tractar-se del meu besavi, el bromolista Josep García Argilaga, doncs jo de petita sempre anava veient bromolis a casa seva, perquè ell practicava la tècnica, i sempre ho he anat veient. Llavors jo ho tenia sempre en ment.
Sí.
I llavors, ja de gran, he fet una recopilació de bromolis que tenia la família, també en col·leccions privades, alguna entitat, i vaig veure que hi havia molta temàtica. Ell primer va començar com a fotoperiodista a l'Ajuntament de Terrassa i llavors, esclar, ell tenia un gran repertori de fotografia en positiu per la seva feina. Però llavors, com que en el seu temps lliure li agradava practicar el bromoli, la família tenim gran bona part d'imatges. Llavors, vaig voler treure a la llum la temàtica d'oficis ja desapareguts. Oficis de principis de segle i perquè no els perdéssim, perquè és una font històrica d'aquella època i també en època de postguerra. Llavors vaig fer un recull i amb el hàndicap que fos oficis ja desapareguts, però d'altra banda, a través de la tècnica del bromoli.
O sigui, que té aquesta doble vessant que encara ens enamora més, perquè reivindiques aquests oficis perduts. Explica'ns alguns d'aquests oficis, abans de parlar d'aquesta tècnica, no? Quines imatges, quins oficis, quins artesans veurem, no?
Sí, doncs mira, un, per exemple, és el traginer. El traginer és una persona que en llocs rurals, en medi rural, transportava doncs mercancia d'un poble a l'altre. I llavors ell va fer diverses fotos on es veu el carro amb el borret, i hi ha moltes anècdotes, perquè, per exemple, el traginer encara n'hi ha.
Sí.
Em consta que encara hi ha en zones rurals traginers, però feia molta gràcia perquè quan, per exemple, el traginer que pel camp anava dormint perquè el borret es sabia el camí de memòria, perquè solien fer el mateix itinerari, quan arribava a la ciutat, la persona seguia dormint. I clar, més d'un s'emportava una multa, perquè veien allà un home dormint dins del carro i acabaven multant-lo. Clar, això no era el camp, mira, cap problema. I tot i així, el borret també sabia el camí, em consta, dins de la ciutat, però esclar, no era sèrio anar dormint. Sí, llavors també tenim un que ha desaparegut, és la dida. La dida era una persona que donava el pit als fills de famílies benestants, i hi havia moltes dides abans. Doncs ell va fer fotografies a cases on sabia que hi havia una dida.
Ens encanta això, també, molt, doncs, a recuperar,
molt,
doncs,
sí.
De fet, mira, ara faré una confessió, la meva besàvia al poble havia fet de dida, però suposo que les generacions més joves no coneixen doncs, no aquests coneixen. Relats, no? Ara hi ha no. El banc de llet materna,
exacte.
No?
Exacte, hem passat a l'altre extrem.
Però a veure, sí. que m'hagi quedat clar, o sigui, la figura de la dida és dona el pit a fills que no són seus, diguem-ne.
Exacte, exacte. I ella n'ha d'haver tingut, si no, no tindria la llet, clar. Però vull dir, era la seva feina, la seva professió.
Perquè hi havia mares que no podien alletar o també altres que no volien i llavors es feia aquest servei, no?
Pels dos motius. Sí. Un per problemes potser de no poder i l'altre per ser, per exemple, d'una família burgesa que tens altres ocupacions i no et pots estar sentat una estoneta allà per fer aquesta tasca.
Més oficis que també doncs, han anat desapareixent.
Sí. Trobem, per exemple...
El segar blat, oi?
Exacte, els segadors del blat, per exemple, encara n'hi ha, però clar, és que abans ho feien amb la falç, amb uns barrets de palla, unes sandàlies d'espar, i clar, allà a ple sol amb la falç, i anar-lo lligant. Sí, llavors també tenim, per exemple, manteniment, ferrers, però els ferrers s'especialitzaven abans, i ara em sembla que també. Llavors, ferrers, per exemple, només especialistes en manteniment de la via del tren. Ara, en canvi, veus maquinàries.
Clar.
Doncs abans feien els manteniment de la via del tren,
sí.
Totes les tasques més de ferroviàries.
Clar, i a més el fet de que fos una cosa que fessin a mà, que no fessin utilitzar màquines com ara, doncs s'entenia com un ofici, no?
Sí, era un ofici. I a més, hi havia especialistes i el que ho sabia fer molt bé.
Sí.
No com ara, que un més o menys fa una cosa, treballa d'una altra. Abans, qui feia un ofici era especialista en allò. I clar, els eren buscats. Llavors hi havia un també, que era una persona encarregada de despertar la gent al matí, i el que feien era que posaven pedres. Si un, per exemple, es volia llevar a les 6 del matí, que és el sereno que vigilava, la persona posava 6 pedres, el sereno abans havia donat la volta per la zona, quan abans les poblacions, els municipis, també eren molt més petits, i ja tenia clar, aquest hauria de venir a les 6, aquest a 1:15, l'altre a les 8, i llavors els despertaven la gent, perquè abans no hi havia despertadors.
És que és
una cosa tan simple com...
Eh?
Sí, és molt curiós. Una cosa tan simple com dius, escolta, que ara ho faig amb el mòbil, poso l'alarma, doncs abans hi havia un sereno dedicat a passejar, vigilaven també una mica que hi hagués ordre, seria una mica també de posar ordre públic a les nits, seguretat, i llavors de matinada llevava a cada un dels habitants que anava a treballar a l'hora.
Molt curiós.
És molt curiós també, sí, és molt curiós.
També he vist estraperlista. Explica'ns què és això.
Sí, aquest el volia, sí. L'estraperlo, com que l'Argilaca va viure l'època de postguerra, que en aquest moment ell, dins de casa seva, també seguia fent bromoli, perquè ningú no li privava. Ell seguia fent bromoli.
Ho feia en el desvan, no?
Exacte, a les golfes, al tercer pis que li dèiem, de casa seva, sí. Ell vivia en una casa de 3 plantes, a Terrassa, que feia cantonada, i encara hi és, la casa. I ell, a dalt de tot, va pensar, això pel meu estudi. Pel meu laboratori, i se'l va editar com a tal. Hi havia unes piques, perquè es necessita també molta part d'aigua, molta part de líquids. Tenia piques, tenia rajola, que fos tot impermeable, i ho tenia tot allà. Llavors tenia la cambra fosca per revelar, i tenia la part fosca, i ell sempre s'estava allà hores i hores. La seva dona cridava per dinar, i tot just quan acaba ja tornava a ser dalt. Ja tornava a ser dalt, deia, on és l'avi? Doncs mira, ja està amb els seus bromolis, un altre cop cap a dalt.
Clar, per què l'apassionava tant aquesta tècnica, també?
Sí, la tècnica li agradava tant perquè ell era molt curiós i ell el que volia era descobrir i innovar. Se'l considera, jo he llegit en articles que ja han fet estudis sobre ell, que ell el que feia és innovar. I per l'època ell era innovador. Ja des del punt de vista com tirava el positiu, com tirava la imatge, ja era innovador. Però a més, el fer el transport, que després puc explicar com es feia el bromoli transportat, que s'acaba transportant en un paper de gravat rugós, doncs el fer el transport ell no es quedava amb lo simple de fer el transport i prou. I posava en la dissolució per entintar, i posava diferents pigments que donessin diferents colors.
Per això, clar...
Una entesa en restauració. Em deia, que ha anat a veure l'exposició, em deia, una noia restauradora de paper, em deia, m'ha sobtat l'atenció el color dels bromolis. Clar, perquè ell podia posar el pigment desitjat. I feia proves. I és molt curiós perquè darrere dels bromolis, que ell, per cert, els feia a doble cara, perquè en aquella època era costós de fer aquesta tècnica pel preu dels materials, en època de postguerra i abans i tot i després. És una tècnica cara, ja pel material, pel paper, per tot el que comporta. Llavors ella aprofitava les dues cares d'un paper. I tant en una cara com l'altra, ell amb llapis, ell no tenia la idea de pensar jo faria exposicions, no, no. Ell només experimentava i els guardava en carpetes, ho tenia tot arxivat. Sóc jo que els he agafat i els he tret a la llum. Llavors, hi ha ocasions de... Aquí posarem dues tassetes, dues culleretes de gasolina. A l'altre, dos de cian i un de magenta. A l'altre, és a dir, coses de per aportar-hi color. I ho apuntava tot perquè si li agradava el resultat sabia qui havia tirat allò. I feia com substàncies per aconseguir pigments concrets. Clar, per això se'l considera innovador. I ell era el seu hobby. Ell allò era el que estava desitjant. Ell treballava jornada intensiva a l'Ajuntament als matins, de 8-3 posem, i un cop havia dinat, tranquil·lament, anava a dalt, i allà s'hi estava fins l'hora de sopar una altra vegada. Ell era feliç allà, tenia un silló, sempre anava amb una bata grisa i una boina, així pel fred, i ell estava allà hores i hores en el seu laboratori. I el que deia abans, que no ho he acabat d'explicar, de què és el venedor d'estraperlo...
Sí.
Ell, al ser una persona que va viure la postguerra, l'estraperlo era vendre aliments fora de... O sigui, diguéssim, de... No, de
manera extraoficial.
El mercat negre. I, esclar, eren coses molt reduïdes, també. No és que es pogués triar unes quantes granos de sardines, uns quants pots de salsa de tomàquet, una mica de pa... És a dir, tot molt just al mercat negre perquè la gent ho necessitava i era una manera que tenien de, doncs, mira, podem tenir una mica de menjar extra.
Imagina't,
en dures que eren les condicions, sí. I clar, ell té aquestes imatges arrel de que per la feina de fotoperiodista que seguia mantenint a l'Ajuntament ja havia de fer reportatges. Ell ja havia d'anar pel carrer, llavors, clar, això ho fotografiava. L'altre també, clar, té una font de la terrassa de principis del segle XX, històrica important.
Clar, és que és brutal, Gerard, hi estaràs d'acord, però tenir aquests documents, no?, gràfics,
sí, amb aquest estil,
amb aquesta mirada que m'ha sorprès moltíssim, pel que deies, per l'efecte, per els colors pastels, que al final doncs, et captiva, fins i tot també doncs, per la textura, no?, de la fotografia, no?
La veritat
és que és una tècnica molt sorprenent i, sobretot, un fons documental brutal, jo crec, perquè, clar, en aquella època no hi havia doncs, a gaires fotògrafs.
És una tècnica artesanal que això també potser ens ho podries explicar, Blanca, que va aprendre del doctor Joaquim Pla Maggianini, no? Oi?
Sí.
Que va ser a la vegada fundació de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Fundador, oi? De l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Sí. L'Argilaca, com li diem a casa, el descobrir aquesta tècnica, ell va començar ja que li demanaven fer articles com a fotògraf que era en revistes especialitzades. Ell va escriure molt, de manera continuada, a la revista Arte Fotográfico, una revista que molts fotògrafs la tenen com a model de la revista de fotografia. Va escriure també a Diagráfico, La Veu del Poble, Terrassa Información... Llavors ell se'n va assabentar que hi havia un tarragoní, justament, que l'Argilaga és de Reus, un tarragoní que era un doctor, un metge de professió, però que en el seu temps lliure també feia bromolí transportat, tenien la mateixa edat i van fer amistat. I anaven un al laboratori de l'altre. La meva àvia, que és la filla de l'Argilaga, sempre deia, ja venia el Joaquim Pla Maggianini a casa. I l'Argilaga anava a Tarragona. I quan va ser més jove va viure a Barcelona, Pla Maggianini. Aleshores, intercanviaven opinions, arreglaven bromolis també, en tenen uns dedicats als altres, i anaven experimentant. I clar, la tècnica del bromoli, com deia el Gerard, d'una banda és molt artesanal, però la primera part és més química, perquè és simplement una cosa més química, però a la segona part ja és més, depèn de qui el fa el bromoli, tindrà una clota o una altra. Ja és la part més creativa i personal de cada autor. És curiós perquè, malgrat són de la mateixa època i fa la mateixa tècnica, Pla Maggianini i Argilaga, jo veig quin és cada un de bromoli. Són diferents.
Clar, és aquesta cosa del gravat, no? També perquè, com també apuntes en el llibre, ell mateix es va construir un tòrcul.
Sí.
I clar, a l'hora de transferir les imatges, moltes vegades, pues sí, té aquesta qüestió més pictòrica, no? Més de l'estampació de la pintura.
Sí.
Que pot donar un resultat propi, no?
Exacte.
A pesar de la reproductibilitat del mitjà.
Sí, fins i tot jo dic que no hi ha dos formulis iguals, perquè malgrat ell tingui una matriu, perquè amb una matriu pot fer com els gravats de Goya i Rembrandt, en pot fer molts de gravats. Doncs amb una sola matriu, com que l'entintat és únic cada vegada, ja no n'hi ha dos iguals.
Això és molt interessant.
Són únics dels bromolis, sí.
És molt interessant, també, no?
Sí, sí, sí. Després,
després també expliques que va ensenyar aquesta tècnica als monjos de l'abadia de Montserrat.
Sí, els monjos van ser coneixedors de que hi havia un tal Argilaga Terrassa que feia bromoli transportat. Van contactar amb ell i li van demanar, vindries aquí, a l'abadia, vindries aquí un temps a ensenyar-nos la tècnica, i ell cap allà que va anar, va fer amistat amb ells, anècdotes, van passar-s'ho bé. Llavors, quan va tornar a casa, la família li explicava anècdotes dels monjos. I va estar allà ensenyant-los la tècnica, perquè els monjos, que això em recordaria l'edat mitjana, que els monestirs feien cop, eren copistes, eren, cada un tenia la seva tasca, no?, il·lustradors de llibres, doncs, en el fons, encara tenen aquella manera de, escolta, volem fer alguna cosa artesanal encara, i li van demanar d'anar a ensenyar bromolis. Va estar allà uns dies amb ells, encara deuen tenir una col·lecció o alguna mostra que durien fer i l'Argilaga els hi duria deixar.
Superinteressant.
Se'l considera, sí, i se'l considera l'últim bromolista.
És que això et volia preguntar, perquè és una tècnica que creus que s'ha perdut? Ara hi ha artistes que... S'ha perdut, és un altre dels oficis oblidats, no?
Exacte, mira, podríem dir-ho també, el bromoli.
Sí.
El podria posar.
Sí, sí.
I em consta que hi ha alguna doctorant que s'ha posat en contacte amb mi, que de fotografia, de facultats de Barcelona, que han fet el doctorat sobre aquesta tècnica. Però deuen ser gent molt concreta en el món, gent molt concreta. S'ha perdut, i jo m'he trobat, quan fent aquesta exposició i fent el llibre, sí, de gent dir-me, no sé què és això. O sigui, no abunda saber què és el bromoli transportat. És a dir, és una tècnica molt poc cultivada i desconeguda. Per això a la vegada també està bé, perquè ara s'està donant més a conèixer.
Clar, amb aquesta tasca també que estàs fent tu de recuperació, no? M'imagino que també doncs això, aquesta mirada artística, també aquesta passió per l'art l'has heretat, no? Del teu avi, també.
Sí. Jo vaig estudiar història de l'art i clar, sempre m'ha agradat molt. Llavors, per això he volgut recuperar això. He pensat, això és un fons que s'ha de donar a conèixer, de sortir la llum, i s'ha de divulgar.
Bueno, la fotografia sí, és un fet molt característic, diguem-ne, de l'època moderna, i sí, com a tal, pues, representa també un moment en el que, pues, la societat va eclosionar gairebé, no?, entre, sí, la industrialització i tot plegat.
Sí.
Llavors, jo crec que els processos analògics que té la fotografia, pues, els primers processos fotogràfics,
sí,
no tenen res a veure amb els actuals, probablement. Hi ha molta gent avui que fa fotografies, pues, o fem fotografies amb el mòbil, i no sabem el que passa allà al darrere del mòbil, no?, perquè,
exacte,
es processi la fotografia. Canviem la, exacte, fotografia analògica, tu pots considerar, no?, saber com,
sí,
es fa, pues, amb el clorur de plata, o, pues, això que deies, no?, la mescla de,
sí,
químics.
Clar,
que a mi em sembla molt interessant.
Tots aquests processos químics realment és posar en valor també la,
sí,
tasca del fotògraf.
Sí, sí, i com que no es poden fer, ara avui en dia en Photoshop, les fotografies, ja no saps què hi ha de real, perquè potser no hi ha res. En canvi, abans, una fotografia sí que era realment allò que havia vist el fotògraf a través de l'objectiu.
Sí, perquè després els bromolis que feia, després els retocava, oi? Amb algun,
sí,
pinzell o...
Sí, el retocava, perquè seria com un acabat artístic. Amb un pinzellet acabava de polir, però no hi posava de la seva imaginació. És a dir, si una part no s'havia marcat bé, ell ho afegia. Però en el fons volia que fos semblant a la realitat. Però, clar, la fotografia neix en un moment que, per exemple, abans del naixement de la fotografia, hi havia pintors de cambra i pintors retratistes. Quan neix la fotografia, aquests pintors cauen una mica en desús, perquè diuen, home, tenint un fotògraf ja no cal que ens pintin. Llavors va donar un tomb la fotografia, i per això va sortir també l'impressionisme i el postimpressionisme, perquè la gent tingués interès en comprar pintura, però que no fos un simple retrat quan ja el feia una càmera. Ah. Aleshores, el bromoli em recorda això també. Ja hi ha fotografia, d'acord? Doncs anem a buscar un acabat artístic en la fotografia. Anem a fer un gir, que a través d'una fotografia seria una imatge real, però anem a donar un toc artístic. I l'acabat del bromoli sembla un gravat o un aiguafort.
Nosaltres emplacem els nostres oients doncs, a gaudir d'aquesta exposició única fins al 10 de març per acabar, perquè se'ns acaba el temps. Et volíem també demanar a Blanca, suposo que has gaudit, no? I que ha estat una feinada, m'imagino, triar i destriar les imatges que es poden veure doncs, a l'acadèmia.
Sí. Sí, sí, ha sigut feina perquè totes m'agradaven, hi ha un espai concret i vaig tenir feina, i sobretot per una cosa molt graciosa, que com que estan a doble cara, n'hi ha que volia posar-los els dos. I no vaig tenir clar fins l'últim moment quin de les dues cares posava en el marc.
És difícil,
per tant, ha sigut difícil.
La feina de triar i destriar.
Sí,
i per acabar, com definiries, no? Doncs els ulls de precisament doncs, el teu avi d'Argilaga.
Com definiria els què?
La seva mirada, els seus ulls, no? A l'hora de crear doncs, aquestes imatges, de retratar aquests oficis i altres aspectes vitals.
Sí, el definiria com una persona molt callada, però a la vegada amb ganes de mostrar-ho. Era una persona molt reservada i callada, però a la vegada volgué donar a conèixer el que veu ella a través dels seus ulls. És a dir, que donar a conèixer tot el que ell veu, que tothom ho pugui veure.
Doncs us emplacem a recuperar aquests oficis oblidats que ara descobríem a través també de la Blanca Cubells. Moltíssimes gràcies a tots dos i molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell.